Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. La Fiscalia demana 15 anys de presó per l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per l'espionatge a Luis Bárcenas entre els anys 2013 i 2014. Segons Anticorrupció, l'operació Kitchen la va orquestrar a la cúpula del Ministeri per destruir proves que incriminessin dirigents del PP en la trama Gürtel i la Caixa B del partit. El Ministeri Públic reclama la mateixa condemna per a l'exnúmero 2 d'Interior, Paco Martínez, i per l'excap operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino. Segons els fiscals, la investigació demostra que el Ministeri de l'Interior del primer govern de Mariano Rajoy, amb Jorge Fernández Díaz al capdavant, va muntar la trama parapolicial amb fons públics. L'objectiu era obtenir i suprimir informació en possessió de Luis Bárcenas, extresorer del PP, que pogués esquitxar el partit pel seu finançament il·legal o pel cas Gürtel. Anticorrupció apuja als 19 anys la petició de presó per a l'excomissari Villarejo. Més qüestions en format breu. La Xina, que no ha condemnat mai la invasió russa d'Ucraïna, ha presentat un document per a una solució pacífica del conflicte. Pequín insta les parts a reprendre el diàleg i a no atacar civils i diu que no s'han d'utilitzar armes nuclears. Una amenaça esgrimida per Vladimir Putin. A més, la Xina està en contra de qualsevol sanció que no sigui aprovada per l'ONU. Tant la Unió Europea com l'OTAN recelen d'aquesta proposta xinesa, a qui veuen més com un aliat de Moscou. L'escepticisme l'han manifestat els líders de la Comissió i de l'Aliança Atlàntica a l'aniversari de la independència d'Estònia. Pere Aragonès, més coses, tanca el seu viatge oficial a Irlanda amb el suport dels republicans irlandesos a la via negociada per la independència. El Sinn Féin, ara l'oposició, s'ha compromès a reconèixer una Catalunya independent si arriba al govern irlandès, sempre que sigui el resultat d'un referèndum acordat amb el govern espanyol. Marilu MacDonald és la cap de l'oposició irlandesa.
Si aquest és el desig democràtic del poble català, de ben segur que hi haurà aquest reconeixement. I això ho espero no només d'un govern liderat pel Sinn Féin a Dublín, sinó de qualsevol govern a Dublín i, en general, de tota la comunitat internacional.
Investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol troben el primer marcador al món per predir si una persona infectada de tuberculosi desenvoluparà la malaltia. De fet, un 25% de la població mundial està infectada pel bacil que provoca tuberculosi, però només un 10% acaba patint la patologia. Els autors de la recerca han vist que la infecció està controlada fins que la lesió primària al pulmó en provoca d'altres de més petites. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Isabel Nogueira, investigadora i radiòloga de l'hospital.
Ens vam anar fixant en molts ítems diferents i al final ens vam adonar que si trobàvem una lesió central que li començaven a aparèixer nòduls al seu voltant, lesions al seu voltant que vam anomenar filles, això implicava que la malaltia començava a progressar ràpidament.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor després d'atropellar dues persones al Vendrell en un pas de vianants a la carretera C31. L'home ha donat positiu en el test de drogues. Els dos ferits han ingressat en estat molt greu en un centre hospitalari. Dilluns vinent entra en vigor a Barcelona l'anomenada taxa Amazon. El ple de l'Ajuntament ha aprovat definitivament aquest tribut, que és pioner a Europa i que hauran de pagar els grans operadors postals per l'ús especial que fan de l'espai públic quan reparteixen les compres de comerç electrònic. Concretament, afectarà les empreses amb ingressos anuals superiors a 1 milió d'euros pels repartiments a clients a la capital catalana. L'import global que hauran de pagar les operadores no superarà un límit fixat en 2,6 milions d'euros. La regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, en parlava així.
Només gravem aquelles empreses, aquells operadors postals que fan un ús intensiu molt important de la intensitat de més d'un 1 milió d'euros a la ciutat de Barcelona.
I pel que fa als esports, el blaugrana Ansu Fati s'ha fet un cop fort al genoll a l'entrenament d'avui, és baixa per diumenge i dubta per al partit de la setmana vinent contra el Madrid de Copa. El Barça visita l'Almeria diumenge a 6:45. La renovació de Sergi Roberto per un any està totalment tancada i s'assignarà dimarts. L'Espanyol rep aquest dissabte a 2:00 al Mallorca, en directe per Catalunya Ràdio. L'Espanyol i el dubte de José Lu, César Montes, Calero i Dani Gómez. El Girona visita Bilbao diumenge, també a les dues. Callens està descartat i Toni Villa és dubte. Ja s'ha disputat de la 23a jornada el partit LG2-Betis-2. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça 80, Mònaco 70. Els blaugranes han superat un rival directe i sumen així una victòria per refermar-se en el tercer lloc de la classificació. A la Lliga sobre el d'handbol, Anaitasuna 34, Granollers 34 i la gimnàstica de Gironella, Laia Font, s'ha classificat per la final de salt de la Copa del Món de Cotbas.
Fins aquí les notícies.
Un restaurant caníbal a Berlín.
No assaborim el que mengem, no som conscients del que ingerim, no? Si és bo, no ho gaudirem.
Els telèfons mòbils al menú del restaurant caníbal.
I si és dolent, en podem continuar menjant massa perquè tenim l'atenció fixada en d'altres, no? Mengem ràpid.
Amb els mòbils sobre la taula, s'estan convertint els àpats familiars en una reunió de zombis?
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia, amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Tot ple de valls. Tot ple. I en elles, tu. Foc viu a flor de pell vers la meva ànima. De l'hora verda, de Jaume Vidal Alcover. 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
I són presents des de l'inici.
Durant les dues últimes hores,
sobretot molts nens, moltes criatures, moltes dones...
Fins ara, Rússia i Ucraïna han intercanviat...
I continuem sobre el terreny.
Últimes posicions que fins fa...
Ara, un any després de la invasió russa d'Ucraïna...
Estem bé, ara marxem.
Reforcem la cobertura informativa...
Un bombardeig des de vaixells russos...
amb una programació especial.
Eren colpejats amb bastons o a la propietat.
La frontera amb Kharkiv. Un any en guerra... Catalunya Ràdio i TV3 sobre el terreny. Seguim a la finestra indiscreta.
Seguim aquí en aquesta finestra indiscreta avui una mica encostipada però motivada tot i així per acompanyar-vos una hora més de cinema i de cultura a Catalunya Ràdio fins les dues de la matinada i de dues a tres l'audiovisual. Va, Àlex, ara sí, mantinguem les tradicions i els bons costums.
L'audiovisual que comença a les dues continuarà en companyia dels quatre compositors d'aquesta temporada i el lema és el drama és la música, és a dir, són quatre pel·lícules on els personatges fan música o estan en el món de la música. I tindrem de Georges Delerue, Tiré sur le pianiste, la pel·lícula de François Truffaut, d'Alex North, la banda sonora de Mañana lloraré, que era la biografia de la Lillian Roth, de Nino Rota, Ensayo de orquesta, i de John Barry, evidentment, el Cotton Club de Francis Coppola.
Doncs això és el que us espera a l'audiovisual un cop acabi la finestra indiscreta, però ja que estàs aquí, Àlex, no marxis molt lluny perquè tenim una banda sonora enigma que resoldre i la vas proposar tu, per tant, et cedeixo l'espai i la paraula.
Doncs la pista que vaig donar era si us identifiqueu amb el personatge d'aquesta pel·lícula, ni la veureu, ni la sentireu, ni la tocareu.
Stars Anne Margaret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Roger Daltrey as Tommy. Don't miss Tommy, the film. Your senses will never be the same again.
I és que potser recordareu que Tommy, el Roger Daltrey, té molts traumes i, entre parèntesis, canta allò de see me, feel me, touch me, heal me. És a dir, perquè ni veu, ni sent, ni escolta, ni res de res de res de res de res. I aquesta era la pista. Per tant, la pel·lícula, sí, és Tommy, és la versió dirigida per Ken Russell l'any 1975 de l'òpera rock dels Who, amb Anne Margaret, ja ho sentíeu, Elton John, Jack Nicholson, i, a més, la reina de l'àcid. I la pregunta suplementària era quina reina també va cantar a un apocalipsi australià? Tina Turner, l'àcid queen de Tommy, que va fer el paper de la Queen Entity de Mad Max més enllà de la cúpula del trueno, on cantava We don't need another hero. De manera que aquestes eren les respostes, la segona només per tenir un punt suplementari, la primera per poder optar al triple premi del programa, CD, DVD i llibre. Un concurs setmanal que teniu una setmana per respondre i que de moment avui, a veure, us he de dir que no bat rècord, però gairebé 35 respostes encertades, 35 concursants han dit que la pel·lícula era Tommy. Per tant, Pere, a tu et toca dir-nos de l'1 al 35 qui s'emporta el CD, el DVD i el llibre d'aquesta setmana.
Número preferit, número del meu aniversari, 8.
El número 8, senyores i senyors, se diu... Atents, Javi Gómez!
Doncs felicitats, Javi. T'emportes el triple premi d'aquesta accidentada nit de la finestra. Bé, agafo el relleu de l'Àlex, ens anem combinant per així, així un beu aigua i l'altre tu, aquestes coses.
No, no hem dit que la finestra indiscreta d'avui està patrocinada per David Cronenberg, per això dels virus. Ah. No? Ah. És el director... d'aquesta nova entrega de La finestra indiscreta.
Doncs escolta, bé, podria ser una pel·lícula de David Cronenberg, la nova banda sonora Enigma, o no, Pere, ara ho escoltarem. I a veure què et diu aquest tall i què et diu aquesta música.
¿Sabes por qué os hemos traído aquí? Para que este hombre pueda testificar al mundo que la yihad carmesí es ahora una potencia nuclear.
Por el amor de Dios, ¿cómo va a poder hacer eso si no es más que un vendedor?
Si me he equivocado con él... Lo último que verás será tu sangre salpicándole la cara.
Es un MIRV-6 soviético de un vehículo lanzadera SS-22N. La cabeza nuclear contiene 14,5 kilogramos de uranio enriquecido con un disparador de plutonio. ¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Doncs aquest és el tall i aquesta és la música. Pere, no sé si t'he convençut del tot, estàs aquí dubtant, eh?
M'has convençut i fins i tot anava a donar una pista, però jo crec que és massa...
Massa evident.
Massa evident.
Sí, les pistes, va. No cal ballar tangos amb Al Pacino per encertar aquesta banda sonora. Només cal canviar el risc per la veritat. Què, t'han deixat una mica...
Molt bé. Ni Shakespeare hauria fet unes pistes com aquestes.
Val. T'ho repeteixo per si de cas. No cal ballar tangos amb Al Pacino per encertar aquesta banda sonora. Només cal canviar el risc per la veritat.
Sembla un diàleg de molt soroll per no res.
Shakespeare, total. Sí. Val. Molt bé, me n'alegro. Pregunta suplementària, que us pot fer guanyar un punt més en aquesta recta final de La finestra indiscreta, que ja s'apropa. Per què podem dir, Pere i Àlex, que entre els intèrprets d'aquesta pel·lícula hi ha un animal capicua?
No diré res.
No diré res, però ho saps?
No.
L'has pillat?
Sí.
Ah, sí, val. Doncs escolteu, teniu una setmana, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestraserra per encertar-la.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, en exclusiva a la finestra, una convidada de luxe, Eva Green.
I'm human, you know, I'm not like this.
Ens posarem salvatges a Mirati.
Mirati.
Tendres amb The Quiet Girl i terrorífics amb John Carpenter. I una cosa més, elles parlaran i ens diran quines són les pitjors pel·lícules de l'any.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Borina.
Oh my God.
Bé, hem parlat d'algunes estrenes, les més destacades de Quiet Girl, de Till, d'Irati. N'hi ha d'altres, per exemple, Missing. És una pel·lícula que, si us agrada el cinema de suspens tot vist a través d'una pantalla d'ordinador, home, doncs té la seva gràcia. És una nena que sa mare desapareix i decideix buscar la seva pista per la xarxa, per internet, per la superconnectivitat a la que estem ara, però només veiem això, la cara de la nena a la pantalla mentre ella va fent les seves pesquisses. No
podem suportar més emocionalment nenes patint. Prou. Que t'acabi aquesta ratxa.
Es diu Missing, no està malament. Si sou fans de Tadeo Jones, aquesta setmana teniu una cosa bastant similar. Es diu Mòmies i té estrena en català perquè TV3 també hi participa a més i és bàsicament quan descobreixen que hi ha un món subterrani on les mòmies egípcies continuen vivint la vida tranquil·lament, no? Pel·lícula d'animació per nens, escolta, no està malament. No sé si podem dir el mateix d'Assuntos Familiares, Alex i Pere, perquè si amb Quiet Girl estàvem els tres convençuts, amb la nova pel·lícula d'Arnaud Desplechin em sembla que ens hem quedat bastant freds, Àlex?
Sincerament, és una pel·lícula que, per la manera de dirigida de Desplechin, podria estar molt bé, però que té uns personatges, té un guió i té uns moments d'interpretació, a vegades, realment exasperants, perquè no té ni cap ni peus. És a dir, l'enemistat d'aquests dos germans que planteja la pel·lícula, per cert, em recorda una mica el que passa a Almas en Pena d'Inisherin, perquè hi ha un odi i un rebuig que no té cap explicació, en aquest cas, en la irlandesa sí, però jo m'he quedat absolutament fred, perquè el que li passi als dos germans aquests m'arrellisca, però a fi, a tope,
I el Pere també, em sembla.
Jo igual, jo crec que Arnaud Desplechin ja porta un parell de pel·lícules més fluixes i ens agradaria que fos aquell director que ens agradava del principi del Cuento de Navidad, Reyes y Reina, Los Fantasmas d'Ismael, millor, més fi, sí, més subtil, i sobretot el que deies tu, que ens interessés el que està passant.
És que, clar, Fantasies d'un escritor, que allà hi havia l'Elia Seydoux i aquests Assuntos Familiares on hi ha la Marion Cotillard, dius, l'únic que té de moment és sort que encara segueix convencent a les actrius de moda, bueno, de moda, les actrius mediàtiques del moment, per seguir impulsant els seus projectes, malgrat que aquests no estan a l'alçada. Però bé, escolteu, ara una proposta que no sé si has vist Terrifier 2, però...
No
l'has vist? Doncs espera, que l'Àlex i jo ara te l'expliquem.
¿Crees que ese tipo sigue ahí fuera?
¿Por qué de repente estás tan obsesionado con ese payaso?
Nunca encontraron su cuerpo. ¿Y si decide volver aquí?
Hablando de sorpresas, niños, hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. ¡Demos la bienvenida a Art el Payaso!
Deies que no vols més nenes patint. El tema pallassos assassins i perillosos, com els porta? Espera,
bé, el que faci un pallasso amb persones més adultes, doncs mira tu, ja ens en sortirem. Una nena, doncs, no sé, solidaritat.
Doncs escolta, es diu Art the Clown i és com el nou mite de terror, no? És com si haguéssim volgut agafar aquell Pennywise de Stephen King i convertir-lo en una màquina de matar i no en un pallasso simpàtic que dona una mica de por, simplement. Fa uns pocs anys vam fer la primera part i va ser un clàssic de culte, però era una pel·lícula que durava doncs, 1:25, alguna cosa així, i ara han fet la segona part, de cop han volgut fer com el padrí del cine de terror. 2:20 d'un pallasso cometent les atrocitats més bèsties que et puguis imaginar. No sé si l'Àlex ha resistit fins al final o què?
No, sí, sí, resistit, perquè és tan troglodita aquesta pel·lícula que arriba un moment que fot gràcia, però és indiscutible que se'ls hi ha anat la olla del tot. I jo imploro a la gent que tingui curiositat, ara que li han donat el premi Yoga al pitjor director Àlex de la Iglesia, que recuperen Balada triste de trompeta, que jo crec que és la millor pel·lícula que s'ha fet mai sobre un killer clown, per entendre'ns. O sigui que...
Sí, la meva pel·lícula preferida de l'Àlex de la Iglesia.
Totalment, totalment, totalment. Jo crec que és una pel·lícula que va ser molt maltractada en el seu moment, molt incompresa, i per mi és el cim de la seva carrera.
Sí, sí. Mm. I amb una banda sonora i uns crèdits brutals. Bé, Terrifier 2, només per allò, fans de Sitges acèrrims, que realment tindran totes les dosis de gore que pugueu imaginar.
I parlant de iogues, també un dels iogues especials estava destinat a l'excessiva durada d'algunes pel·lícules, doncs aquesta se suma doncs, a aquest grupet.
Totalment, però aquesta és una pel·lícula que, per exemple, el senyor George Romero podria haver fet el seu dia, és a dir, és una pel·lícula que encara veu de tot el que ens va oferir aquest director.
Los portavoces del gobierno advierten que los cuerpos muertos continúan transformándose en devoradores de carne humana. Todas las personas fallecidas durante esta crisis, por cualquier razón, volverán a la vida para devorar seres humanos a menos que sus cuerpos sean incinerados antes.
I és que és un clàssic ja a la Filmoteca, La nit dels morts vivents, perquè, escolta, la projecten en el cicle Aula de Cinema, és a dir, allò, amb els clàssics, dius, com han canviat les coses, no? En aquell dia, l'Àlex m'explicava el primer dia que la van a veure, que ni sabien què anaven a veure exactament, i es va quedar garratibat amb la pel·lícula de Romero, que la podeu veure, doncs, demà a les 9 de la nit a la Filmoteca. I diumenge, tant a les 6 com a les 9, podreu veure Hilda, de Rita Hayworth. Bé, la qüestió és això. Terrifier, George Romero, tot una miqueta per l'estil. Mancava un altre mestre, Pere. Li van fer una petició a la Sílvia d'aquests estranys, que, com pots veure, a més, no paren de caure-li lluances. I un dels meus favorits de tota la vida, i crec que de tu també. Avui descobriràs coses de John Carpenter.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
No sé si gaires estarien d'acord, però és un dels prínceps de les tenebres cinematogràfiques. Avui, a petició d'un oient de la finestra, ens visita John Carpenter. John Carpenter va néixer als Estats Units, a l'estat de Nova York. El seu pare era professor de música. La família es va mudar de Nova York a Kentucky. Allà es va sentir un estrany i només la música i el cinema el van consolar. Vinieron del Espacio el va fascinar amb l'escena del meteorit. S'ho va creure tant que va saltar de la cadira i es va posar a córrer per la sala. A casa no tenien televisió, però el seu pare tenia una càmera. Carpenter, als 8 anys, igual que Spielberg, feia les seves pròpies pel·lícules. El 1968 va decidir que seguia la seva passió pel cinema, malgrat l'oposició paterna, i va anar a estudiar a la prestigiosa Universitat d'Arts Cinematogràfiques de Califòrnia. Allà ho va aprendre tot. El 1970 participa al curtmetratge La resurrecció de Bronco Billy. Bronco Billy guanya un Oscar i es converteix en la primera pel·lícula feta per un estudiant distribuïda a escala nacional. 4 anys més tard vindria el seu gran debut, Dark Star.
Oh, Jesus, come on. Come on, I'll give you my money. Just don't hurt me, please.
Assalto a la comissaria del Distrito 13 és un film que suposa el llançament de la carrera de Carpenter. Als Estats Units va passar desapercebuda, però al Regne Unit va agradar molt. Poc després arriba La nit de Halloween, el film de terror independent de més èxit de la història fins al projecte de La bruixa de Blair. Digueu-me qui no coneix aquestes músiques, aquest tiqui-tiqui-tí. Carpenter, a banda director, és el compositor de moltes de les seves bandes sonores. La nit de Halloween era molt senzilla perquè no hi havia pressupost. Dades que us deixaran de pedra. La pel·lícula va tenir un pressupost de 225.000 euros i va generar uns ingressos, alerta, de més de 50 milions d'euros. Això, diria jo, és fer negoci.
No soy tonto, Plisken.
Llámeme serpiente.
S.D. Plisken. Americano, teniente de las Fuerzas Especiales. Dos condecoraciones por sus intervenciones en Leningrado y Siberia. El hombre más joven condecorado por un presidente.
A 1997, rescata Nova York, Snake Plissken, o altrament dit, Carl Russell, es crea a semblança dels lladregots de l'Oest que Carpenter tan adora. Snake té moltes coses de Carpenter, que té fama de ser una mica esquerp. Sabíeu que Carpenter surt dues vegades a rescat? Una tocant i l'altre fent de pilot d'helicòpter. Un altre detall, James Cameron va treballar fent animació per a la pel·lícula.
No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido.
Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos.
Si hi ha un director que va marcar Carpenter és Howard Hawks, així que ell va pensar, què millor que fer una reinterpretació de la producció de Hawks, L'enigma d'un altre món. La cosa és la primera gran pel·lícula que Carpenter fa amb un estudi. Coincideix que als 80 el públic demana més cinema gore i Carpenter crea un extraterrestre mutant i festiuset, per què negar-ho. Però la pel·lícula no va ser ben rebuda, acusant Carpenter de ser un pornògraf de la violència. Les crítiques el van afectar. Curiositat gran, sabeu a qui li va arribar abans el guió d'ET? A Carpenter, però va preferir ser fidel a la seva manera de fer. Spielberg, al contrari de Carpenter, va fer un extraterrestre amable.
Tan bueno como yo fui.
Es muy parecido. Sería difícil determinar el mejor.
Así con el cambio ganas. Él por mí.
¿Qué quiere decir eso de él por mí? Vamos, explíquenme, porque yo nunca me entero de nada.
Ya lo ha oído, se marcha.
Río Bravo de Hawks es una de las seves películas preferidas. De fet, Assalto a la comissaria del Distrito 13 és en molts sentits un homenatge a Río Bravo. De Hawks copia una altra cosa, construir personatges femenins forts. Més coses, en la part de darrere d'un dels seus cotxes tenia un adhesiu que deia que Déu beneeixi a John Wayne. Carpenter és una persona fidel als seus principis, aquell home grunge que sempre ha estat un més de la legió de fans del cinema gore vestits de negre. Carpenter, conjuntament amb David Cronenberg i Wes Craven, van formar el grup conegut com les 3 C's del cinema de sèrie B. Això sí que aquest grupi, fan de la música i del western, ha sabut quan dir prou. I com diria ell, ha marxat amb la música a una altra banda.
Me temo que eres un joven muy perturbado y estás hecho un lío, porque estás buscando las respuestas en los sitios equivocados.
La verdad es que tiene razón. Estoy bastante perturbado y hecho un lío y tengo miedo, mucho, mucho miedo. Mucho miedo, pero creo que usted es el jodido anticristo.
¡Dios mío!
¡Sáquenle de aquí!
¡Vamos, Tony!
¡Sáquenle de aquí!
¡Vamos!
Si yo no he hecho nada.
Doncs bé, a Fenòmena, la veritat és que seguim una miqueta això, amb la línia Carpenter, amb la línia George Romero, perquè passen Donnie Darko el dimarts a les 3 i mitja, divendres aquesta Terminator 2 a les 8 i quart del vespre, i mira, per acabar la setmana, Pere, Nueva York bajo el terror de los zombies a les 11, per tant, mira, una altra hereva de George Romero, en aquest cas dirigida per Lucio Fulci. Mestre, doncs escolta, Uri, ara em poses una mica de música perquè els Gorina puguem refrescar les goles.
Oh, there's a new sensation that is going around. I see a little bitty man sweeping the town.
Bé, però no penseu que ho posem així gratuïtament o alegrement, perquè sí, hi ha un motiu, hi ha un aniversari. Wonderful Town, Àlex.
És un musical que m'entusiasma, que mai s'ha fet al cinema, només a la televisió una vegada. És un Leonard Bernstein anterior a West Side Story, que es va estrenar al Winter Garden de Nova York el 25 de febrer del 53. Per tant, ara fa 70 anys. Van estrenar Rosalind Russell, increïble, i Edith Adams, i era una adaptació dels contes de mi hermana Elena, la història de dues germanes d'Ohio que volen triomfar a la ciutat, i el món bohemi de Greenwich Village. Es va fer la versió de mi hermana Elena amb Jack Lemmon i companyia sense cançons, però no el musical Wonderful Town, que té una festa d'artistes a l'apartament on viuen les dues germanes brutal amb aquest Grand Not Rack, que és una peça antològica de Leonard Bernstein.
M'agrada el teu calipso. Finestra. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Setmana amb moltes estrenes i no les destacarem totes, però sí volia recuperar un moment aquesta pel·lícula que es diu Disturbios, que pel títol sembla que parlem d'un thriller o d'alguna cosa així més malaltissa, i no, és una pel·lícula, Àlex, que ens ha deixat fascinats amb la Suïssa rellotgera, diguéssim.
Bueno, va dir Alfred Hitchcock que no sé quants centenars d'anys de democràcia suïssa havien conduït el país a un gran, a una gran troballa, el rellotge de cucut. Llavors, a partir d'aquí, pots imaginar que és una, sembla una pel·lícula rodada a l'interior d'un d'aquells rellotges de cucut que surten a Pinocho, també, i que són uns mecanismes perfectes que amaguen una realitat social absolutament cruel i devastadora, que posa en evidència aquesta pel·lícula, que no es pot negar, no es pot negar, que no té res en comú amb la narrativa habitual d'avui dia. M'encanta.
No, no, és allò, Pere, una forma d'enquadrar les persones tallant-les per la meitat, o ells parlen però no sent res perquè hi ha el soroll de la fàbrica de fons, i per tant has d'imaginar una miqueta que estan dient. És una pel·lícula totalment a contracorrent, però valuosíssima per mi. Per tant, recupereu-la si podeu, Disturbios, que m'imagino tindrà una estrena discreta, per tant, val la pena. També Rumba Teràpia. Pere, aquesta l'has vist tu?
Aquesta l'he vist jo, i és una pel·lícula que va millorant, perquè et penses que és la típica feel-good movie francesa, de bons sentiments, i sí, però hi han com diferents elements de distorsió, sobretot en els personatges secundaris. Per exemple, hi ha el Jean-Pierre de Gossin, que fa un personatge que no sap si li està tirant els trastos en el protagonista. El protagonista és aquest, el Frank Dubosc, que és la segona pel·lícula que dirigeix i que també protagonitza, i és una pel·lícula també, ja encadenant-ho tot, recuperar una filla una mica més gran que la de Quiet Girl, una mica més gran que l'altra filla.
La
que...
d'Afterson.
Sí. Sí. I és això, els esforços que fa el pare, doncs, per apropar-se, però també seguint mentint una mica i fent-se passar per alumne d'ella i que li ensenyi a ballar, i en algun moment dir-li: soc el teu pare, que vaig desaparèixer. No està mal, la pel·li.
Doncs no sé si podem parlar d'estrena o de reestrena exactament, però important també fer un cop d'ull a La Sangre.
Salva'm, so confio en ti. Nino, vamos para casa. O pai está à espera.
Pai?
O que é que fizeste?
Estrena, Alfons, estrena absoluta.
Tot i que és del 1989, Deixem-ho.
Sí, és la primera pel·lícula de Pedro Costa. Això sí que ja és cinema, allò, per cinèfils exquisits i que van als onzeigs, per entendre'ns, Perquè és la primera pel·lícula de Pedro Costa que no havia arribat mai i que explica una història de dos germans, dos nois, que viuen sols, una mena de Les 9 cada noche o de suspense, per entendre'ns, i s'han de defensar del pare i de la societat i protegir-se com els nens de La nit del caçador. És una pel·lícula molt lúgubre, molt interessant, que ara es recupera perquè la distribuïdora que va portar ara fa poc les pel·lícules de Paulo Rocha, que tampoc s'havien vist mai, doncs ha decidit posar-nos al dia del cinema portuguès contemporani semiclàssic, no? I vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Pedro Costa, precisament li vaig preguntar si Paulo Rocha, que va morir i que ell considerava el seu mestre, havia arribat a veure alguna vegada el seu debut al cinema, La Sangre.
Era un cineasta muy próximo dos cineastas más jóvenes.
mas sempre foi um companheiro próximo e muito querido, e foi um professor da escola de cine, não foi meu, mas era um professor da escola de cine muito importante, muito influente. Portanto, e foi talvez dos cineastas portugueses, mas que mais, e é normal. Os Verdes Anos é uma película muito juvenil, muito iniciática, muito próxima da, e que nos tocou a todos, a mim particularmente.
Un cineasta que, a més, filma la nit, la foscor, els somnis, d'una manera particularíssima, interessantíssima, i aquesta pel·lícula va ser la seva plataforma per convertir-se en un dels cineastes europeus més importants de l'actualitat.
Sí, se diz muy, un cliché, mas se diz mucho que el cine es en blanco y negro, que es nocturno, que es poético, que es onírico, que es isto e aquilo. Tem um fundo de verdade, mas, enfim, eu devo confessar que é uma película, enfim, é uma primeira película com todas as virtudes e qualidades e também defeitos e erros, como todas as primeiras películas, ou como muitas. É quase como deveria eu próprio deveria passar por essa noite de cine e esse conto, enfim, de infância, para partir para outras coisas,
alturas, e... pero la sangre existe, y fue el trampolín, y en cierto modo fue la primera posibilidad,
sí, claro,
de experimentar con la luz y con el, claro, y la, claro, oscuridad y con, claro, y con estos temas, ¿no?
Sí, apesar de, y no es, no, o muy poco, en fin, todas as películas son un poco dos seus, pertencen aos seus autores, portanto tem um pouco de autobiografia, embora, enfim, naquele momento e na minha própria história não toca tanto esta, aquelas vidas, mas é uma película muito, como digo, muito devedora, muito, muito do cine, pelo cine, para o cine, e nesse sentido uma ideia de cambiar de, neste caso, cambiar de família, inventar-se uma família nova, não sanguínea, elegida, e por aí inventar uma vida mais, enfim, interessante. Hein?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿Quiere que haga la prueba, sí o no?
Oh, sí, 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 claro, señorita Paddy, sí. Debe hacerla, es necesario para usted que la haga, sí. Señorita Paddy.
Dígame, profesor. ¿Qué?
Yo quería decirle que confío sinceramente en que no le importará que me vaya. Tengo asuntos muy importantes que resolver.
Desde luego, profesor Kelp. Y gracias por su ayuda.
Ayudo y comprendo mucho más de lo que usted sospecha.
Doncs bé, ho cregueu o no, hem començat amb Un sàvio en les nubes, que és del 1961, després hem passat a la pel·lícula del 1962, que era Atari, i avui el Pere ens porta una pel·lícula del 1963, que es diu El professor Chiflado. Però és que, a més, com es deia el remake d'Un sàvio en les nubes? Pere, Flubber i El professor Chiflado, i El professor Chiflado del Jerry Lewis va tenir un altre remake amb Eddie Murphy, que es deia també El professor Chiflado, és a dir, que tenim sonats i científics bojos per donar i per vendre avui.
I a
més,
tu ets una persona que fas cicles d'Eddie Murphy a casa teva, no? Que,
sí.
Bueno, és estupendo, és meravellós.
És que tot encaixa, Pere.
Tot encaixa. Bueno, doncs com sempre que em feu escollir una pel·li a la finestra indiscreta, elegeixo un títol que combini l'excel·lència artística i alguna cosa que m'hi connecti personalment, emocionalment, i el cas del professor Chiflado és exactament el mateix cas del Guateque, perquè són dues històries que em van ajudar...
Ah, per això has dit allò de Peter Sellers i Jerry Lewis abans. Molt bé.
Són dues històries que em van ajudar i m'ajuden a superar la timidesa, a ser més extrovertit i a creure'm el rei de la festa, ser divertit, estar aquí mateix. Mm. Ara estic aquí mateix gràcies a Jerry Lewis i a Peter Sellers. Més raons, el professor Chiflado és el millor que li podia haver passat a la novel·la de Robert Louis Stevenson sobre Jekyll i Hyde. El professor Chiflado forma una trilogia d'or com a director de Jerry Lewis. Per mi, les meves preferides són el professor Chiflado, el Botones i el terror de les xiques. El terror de les xiques. Hem escollit el professor Chiflado per l'Estela Stevens, també.
Sí, una mortita.
Sí, és una mortita. I perquè les tres citades són arquitectura del GAC i la planificació, i m'hauria agradat estar en aquell moment màgic quan Jerry Lewis va passar de ser un còmic a ser un autor, a ser admirat a França, a ser comparat amb Jacques Tati, perquè les pel·lícules de Jerry Lewis i de Jacques Tati són virgueries, és orfebreria de la comèdia, i bueno, adoro tant el professor Chiflado que la versió aquesta de Eddie Murphy també m'agrada bastant. Sempre estic parlant de... Fa una estona m'he trobat a la Llucia Ramis i també hem parlat del professor Chiflado. He entrevistat a Biel Durant, també no fa gaire, i va sortir el tema de Jerry Lewis. M'agrada molt Jerry Lewis, tant les seves pel·lícules a les ordres del Frank Tashlin, Jo soy el padre y la madre, Artistas y modelos, com també després hi ha les pel·lícules de finals dels 60, com Les joies de la família o Dónde está el frente. Però el professor Chiflado, Estela Stevens, en pau descansi, i no té cap Òscar el Jerry Lewis, més que crec que un honorífic. Sí. En canvi, va guanyar un Fotogrames de Plata l'any 66, però no he trobat per quina pel·lícula, potser era per totes les pel·lícules que va estrenar doncs aquella temporada.
Ai, clar. I escolta, bé, la podeu trobar Filmin, el professor sí. Chiflado, això sí. Gràcies, Pere, per aquesta defensa tan apassionada.
Es defensa sola, eh? Jo només sola. He posat una mica d'emoció.
I només et diré que el Botones és una altra de les pel·lícules dels estius a Regencós, amb els Gorina, imagina't.
Vale.
Però has mencionat Estela Stevens i ha arribat el moment d'aquesta secció.
Los muertitos de Gorina.
No es para tanto. Hay quien dice que era violento.
¿Quién ha dicho eso?
Más de uno, Hugh. Pero podías hacer cosas peores, señor. Que llevar a tu regazo a Cable, Hugh. No era en realidad un hombre bueno. Y no era un hombre malo. Pero, señor, era un hombre.
Amén a eso.
Ai, Àlex, no em diguis que s'ha mort Sant Pequimpa.
No, bueno, ja, el pobre l'acollirà, i a Jason Robert Jr. també. Estela Stevens, efectivament, la nòvia del professor Chiflado, ha estat morint les divas del pop, successores de Doris Day i els seus pentinats, i hem de dir que la carrera d'Estela Stevens no és espectacular, però feia molta gràcia. Tant el professor Chiflado com el noviazgo del padre d'Eddie o aquella pel·lícula que es deia Too Late the Blues del John Cassavetes, mira tu per on. Però clar, gran paper, la puta de la balada de Cable Hawk, absolutament, i bueno, i com es moria el Poseidon, que se la van passar a l'aventura del Poseidon l'any 72, i ja va desaparèixer definitivament de la història del cinema, malgrat que no va parar de fer pel·lícules. Començo amb ella i anem picant, eh? Amor al compositor Gerald Fried. Tenia 95 anys, era un compositor bàsicament de televisió i de jazz, de sèries, per entendre'ns, però, a més, té la gràcia de que va ser l'autor de la música de les tres primeres pel·lícules de Stanley Kubrick, Fear and Desire, Killer's Kiss i Senderos de Gloria, i a més d'algunes pel·lícules de Robert Aldrich, com The Killing of Mr. George, La banda de los Grissom, Comando en el mar de la Xina, en fi, molt oblidat avui dia, però era un nom notable. Més oblidat encara, i més notable fins i tot, Michel de Villamor als 91 anys.
Los libros son el único lazo que tenemos con el mundo cuando ya no estamos presentes completamente.
¡Qué biblioteca! No me hará falta traer los míos. Compartiré sus gustos. Soy la persona idónea para él.
De fet, aquest director francès pertany a l'època de la Nouvelle Vague, o va començar amb ells, però no tenia res a veure amb aquella generació. Era un director de comèdies elegants i modernes, Aquesta nit o mai, o El robo de la Gioconda. Va fer La muñeca i el bruto, amb Brigitte Bardot, que no estava gens malament. I va passar a primera divisió en pel·lícules, no sé si el Pere la recordarà, Rafael el Libertino, El trepa, i algunes d'excepcionals, fins i tot com La lectora o Noche de verano en la ciudad.
Sí.
No sé si
la lectora, sobretot. En el Casablanca?
Efectivament, molt bon record d'aquesta pel·lícula de la Miu Miu. Tens tota la raó. Doncs sí, ha mort, com també ha mort, l'autor de la lletra d'aquesta cançó.
Oh, Take My Breath Away, que va guanyar l'Oscar. I que, doncs vaja, pobre senyor, no podrà veure si aquest any repeteix Top Gun entre les guanyadores.
Tom Whitlock tenia 69 anys i era un apadrinat de Giorgio Moroder. Va col·laborar a les bandes sonores d'Scarface i de Superdetective en Hollywood.
Home,
fons.
Una de les nostres bandes sonores del cicle Eddie Murphy, Ben.
I va fer la lletra de les 5 cançons que sorten a Top Gun, i especialment recordada per aquesta. Bé, afegiré, mentre va sonant, la mort de Maurizio Scaparro, als 91 anys, un dels grans del teatre italià dels 60, amb grans muntatges de Cyrano o Calígula, i alguns films com Un Quixot, amb el guió d'Azcona, que aquí no s'ha vist mai, o L'Ultimo Pulcinella, Massimo Ranieri. Ha mort George Miller, als 79 anys, però estem parlant de l'altre George Miller, també australià.
Si tu vols avui de fer-nos patir,
No, suposo que us hauríeu enterat, eh?
Sí, aquest té una R o alguna cosa, no? No és George R. Miller?
Sí, però la treien per confondre l'espectador.
Val, per enganyar l'espectador.
Sí. Va fer aquell western boníssim amb Kirk Douglas, que es deia L'Hombre de Río Nevado, i després L'Aviador amb Christopher Reeve, però clar, se'n va anar a Orris amb L'Història Interminable 2, Una foca en mi casa, en fi, etc. Amor, Oliver Wood, aquest li agrada molt a l'Alfons, 80 anys, director de fotografia anglès, que va començar, recordes, per aquella pel·lícula, Los asesinos de la luna de miel, del 1970, i va continuar amb La jungla 2, Alerta roja, Les aventures de Fort Fairlane, Sister Act 2, Professor Holland, Mi gran amigo Joe, Los cuatro fantásticos, El nou Ben-Hur, Jack Richard, Morbius, i El caso de Bourne, El mito de Bourne i El ultimàtum de Bourne, totes en fotografia d'Oliver Wood, al fons.
Doncs, molt bé, em sembla fantàstic tot això. També ha mort el germà de la Hayden Panettiere, per cert, l'actriu que veurem ara Scream un dia d'aquests, ha mort amb 29 anys, pobret, Jensen Panettiere. Doncs escolteu, tenim un deute pendent la setmana passada, aquí tenim memòria i ara us ho demostrarem.
Les viatgeres de la nit.
Ho vam dir la setmana passada i aquí a la finestra tenim Memòria d'elefant. L'estrena de Elles hablen, una de les finalistes als Òscar a la millor pel·lícula, mereixia una secció de la persona més indicada per fer-la. Alba, bona nit.
Hola, bona nit.
Viatgera.
Quina capacitat de reacció, eh?
Sí, és que m'ho han posat fàcil.
T'ho han posat fàcil. Per què, exactament?
Doncs volia aprofitar que tenim a la cartellera aquesta magnífica pel·lícula, no?, de Sarah Polley, i nominada als Òscar, per parlar d'un tema que, malauradament, mai perd actualitat, que són les violacions i agressions sexuals cap a les dones. Com el cinema les ha representat al llarg de la història, què es mostra, de quina manera, què no es mostra... I bé, a part de recomanar la pel·lícula, doncs començarem aquest repàs preguntant-nos una mica quines són les primeres representacions de la violència sexual al cinema.
Un tema interessant, important i delicat a la vegada.
Sí. Vull dir,
ostres, a veure com ho abordem, això.
És un terreny força pantanós. Uh-huh. Abans que res, volia dir que totes les cançons que sentirem tenen relació amb el tema de les agressions sexuals, com aquesta Shoot de Sonic Youth, on Kim Gordon parla dels abusos que va patir al llarg de la seva carrera. Tornant al cinema. Començarem en 1949 amb L'acusada de William Dieterle, una professora, no?, interpretada per Loretta Young, que mata el seu agressor en defensa pròpia. Per l'època era una pel·lícula força avançada per dues raons, no? Primer, per tractar un tema que era un tabú, i segon, per posar-se al costat de la víctima i no responsabilitzar-la, no? A més, una dada una mica més així fosca, la pròpia Loretta Young va ser víctima de violació.
Què dius ara?
O això, com a mínim, és el que s'ha...
Sí, sí.
Per part de,
per part de... Ara m'acabes de descobrir un món.
Sí,
i per... Em temo que si descobríssim el món sencer...
Exacte. Seria... I a més, per part de Clark Gable. I amb qui va tenir una filla, Judy Young, que mai va ser reconeguda per Gable.
Ostres, l'estàs tornant...
En aquest moment ha caigut un mite, però totalment
sí, sí.
No.
Doncs sí, 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 un de tants, eh? L'any següent, 1950, tenim Ultraje, de Dida Lupino.
Però aquesta sí que era una batalladora,
eh? Total, un cinema noir, no?, on no es mostra l'agressió, però se sobreentén. Hi ha una frase del pare de la víctima, no?, que diu: quins temps són aquests en els que passen coses així? I era 1950. No?
Clar, sí, sí. Imagina't.
Quin temps aquells que passaven coses així, o sigui, tota la vida.
Totalment. Sí, sí. Saltem de dècada, 1960, amb la incursió de Berman, no?, en el tema, amb el manantial de la doncella, la història de violació, assassinat i venjança ambientada a Suècia segle XIV, amb Max von Sydow venjant la seva filla. No? Podem dir que Bergman, amb aquesta pel·lícula, va fer el primer rape and revenge, un subgènere que després ha estat força prolífic, no?, el violació i venjança.
I que, de fet, ha sigut com un pal de paller del feminisme en aquest sentit. I jo què sé, bueno, però... les pel·lícules darreres que han tingut...
Va ser la primera pel·lícula de Charles Bronson, directament.
Bé, clar.
Sí, sí, de fet, el manantial de doncella va servir d'inspiració a Wes Craven per l'última casa a la izquierda.
1970. No?
Exacte, i amb molta, molta violència. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind.
I'm short, but I'm healthy, yeah. Que sempre he pensat que aquella pel·lícula va ser com una pre-matança de Texas, en realitat, perquè va arribar abans, perquè la brutícia i el malaltís de com estava rodada, realment, Wes Craven...
Sí, sí.
Gran, Wes Craven, sí.
Totalment referent. Bé, estem escoltant Alanis Morissette, que va revelar el documental Jagged de 2021, que també va ser violència, víctima de violència sexual als 15 anys. Seguint el recorregut pel cinema, no podem deixar de parlar de Perros de Paja, de
Sam Peckinpah.
Sí, també. 1971, thriller que ha passat a la història i que, no obstant, hem de fer una mica de colleja perquè mostra la violació de la protagonista d'una manera bastant confusa i bastant masclista.
És més ambigua, sí.
Sí, l'he revisat, a més, aquests dies i, bé, dona a entendre que a ella li agrada... No, així no.
Mal.
Arribem ara a dues pel·lícules, no?, que també mostren molt de violència explícita. Són d'aquest subgènere que dèiem, de rape and revenge, on les dones són les que vengen les agressions, no? Per exemple, I Spit on Your Grave, que va ser traduïda aquí com La violència del sexo, del 78, i una de la que soc especialment fan, que és Àngel de venganza, del 81, del Ferrara. Exacte.
Sí, amb aquella actriu que Vasco va escriure el guió, de fet, i va morir molt jove.
Sí, va ser una història bastant tràgica, la Zoe Lund, no? Uh-huh. I absolutament icònica, disfressada de monja sexy i disposada...
Una pel·lícula increïble.
Sí, liquidant violadors, traficants, homes indesitjables, no deixava cap...
El cine d'Abel Ferrara, de finals dels 70, principis dels 80, de veritat, busqueu-lo, perquè també n'hi ha una d'ella amb un taladro que va matant a la gent pel carrer, unes coses...
Sí, força radical. Sí. I ara anem a dues molt més comercials i importants pel missatge que transmeten. Una és Acusados, de Jonathan Kaplan, del 88.
La de la Jodie Foster.
La de Jodie Foster, mm-hmm. I aquella escena duríssima, la màquina de pinball, no? Que Jodie Foster va guanyar l'Oscar amb aquest paper, i també hi havia Kelly McGillis, estava també tremenda. I la narració, no?, que fa Foster de la violació, una violació a l'estil Manada... I bé, una pel·lícula molt dura, realment. La importància de la lluita de la víctima, no?, per tenir credibilitat, i com no, parlant precisament d'això, doncs Thelma i Lewis. No direm res que no s'hagi dit ja, no?, pel·lícula feminista empoderadora, i bé, amb un discurs, doncs, això, no?, de, sobretot, remarcar la credibilitat de la víctima i, un hit. You tell me hold your head up, hold your head up, and be strong, 'cause when you fall. I Lady Gaga també cantant sobre una violació que va patir als 19 anys. I és impossible parlar d'aquest tema sense fer referència al Almodóvar, perquè és un tema que ha tractat de manera força polèmica, també. Sí. A pel·lícules com Kika, no?, amb Verónica Forqué en to humorístic, i Hable con ella, on la violació, doncs, era un acte d'amor i salvació. Bé. Univers Almodóvar.
Sí, sí, sí. Una...
A veure, s'ha d'entendre. S'ha d'entendre...
Jo sóc fan, eh?
En una violació inconscient.
En un context en el que te n'enfots de tot, per entendre'n, sempre per sistema, llavors és allò típic, això És a dir, entra o no entra dins del territori del que me'n puc enfotre, en el sentit que no és aprovar-ho. És senzillament que participi una mica de la meva mirada, en què tot m'ho passo pel forro.
Estic molt d'acord. Sí, sí, totalment. I bé, ja estem gairebé acabant la secció i no he mencionat la pel·lícula que va suposar un abans i un després a la representació de la violència al cinema, no? És irreversible.
2001 o
així, sí, exacte. De Gaspar Noé, una pel·lícula amb una escena pràcticament inaguantable.
Mm. I això que no es veia pràcticament res. Estava molt lluny,
sí,
la
però...
situació. Se sentia.
Terrible.
Sí?
Sí. Bé, era un pla sostingut.
10 minuts.
Molt llarg.
Sí.
Vista Sitges.
Exacte. És que podríem estar un programa sencer parlant d'aquesta escena. Per mi, Joan Mollaré, és una provocació. I, bueno, molt d'acord amb la carrera de Noé. No sé si provocació en un sentit o buida. La veritat és que ho deixo una mica a l'aire, no?
Bé, és el debat que hi ha amb Gaspar Noé, sí, en general. Sí.
I en aquest terreny també una mica així problemàtic hi ha El, de Paul Verhoeven. A mi m'agrada molt la pel·lícula, però Isabel Huppert s'obsessiona amb el seu violador i el desitja, l'odia...
Bé, Paul Verhoeven sempre està al límit, també. Anava a dir, el que passa és que normalment ens agrada bastant Paul Verhoeven.
Sí, a mi m'agrada, sí.
Bueno, a veure, potser ha existit algun cas com aquest en la història. No podem estar segurs que no hagi existit un cas així, per tant, la ficció...
Totalment, s'ha de fer ressò de...
S'ha de fer ressò de totes les possibilitats, en realitat.
Sí, sí, totalment d'acord. Escoltem la gran Dolores O'Riordan, no? Que feia referència als abusos sexuals que va patir de nena en aquesta cançó. I bé, per anar acabant, i com que hi ha tants exemples de temes de violació, doncs citaré alguns que em semblen especialment interessants i recents, com The Tale, de 2018, de Jennifer Fox, on hi havia una dona interpretada per Laura Dern que abocava una relació que va tenir d'adolescent i que més tard identifica com un abús, no? Una perspectiva molt interessant.
Sí.
També així molt subtil és The Assistant, de Kitty Green, no? Totalment emmarcada en el Me Too, i amb una noia que treballa una productora de cinema i que és testimoni de l'abús a les oficines, no?
Aquesta era pel·lícula o sèrie?
Era una pel·lícula.
Val, perdona,
sí.
No ho sabia.
Sí, amb el Weinstein allà a l'horitzó, no? I bé, la guanyadora de Sant Sebastià de 2020, Beginning, de Dea Kulumbegashvili.
Una altra escena molt allunyada que també impacta moltíssim perquè dura i aguanta el plano també moltíssima estona.
Incomodíssima, sí.
Sí.
Bé, acabem escoltant a Farah, no?, que va denunciar amb aquesta cançó i amb un disc sencer els abusos que va viure en primera persona. I no podem tampoc oblidar-nos d'Una joven prometedora, de Emerald Fennell, no?, aquesta pel·lícula on hi havia una increïble Carey Mulligan transformada en àngel de venjança, no?, citant la pel·lícula de Ferrara, de tots aquells que intentaven aprofitar-se de qualsevol noia, qualsevol discoteca, qualsevol dia, no?, que una noia que hagi begut massa.
Una mena de Batman, gairebé, no?
Llavors, jo vull afegir una, o com a mínim deixar-la penjada perquè entra dins d'un altre paradigma, però recordo l'impacte que em va provocar una pel·lícula que el títol original era Demon Seed, o sigui, era La Semilla del Diablo, però no era la del Polanski. Aquí es va titular Engendro Mecánico, del Donald Campbell, on Julie Christie era violada per un robot.
Ostres.
I llavors el tema era, el robot s'ha desmadrat i va a la seva, o és que hi ha hagut algú, probablement homes, que l'ha programat, perquè al cap i la fi, sobretot eren homes llavors que es dedicaven a tot això. I allà va quedar l'escena i la història.
Doncs me l'apunto, perquè no l'he vista,
no?
I sóc molt fan de Julie Christie.
Un títol Engendro Mecánico s'ha de veure. Sí. Escolta, Alba, gràcies per aquesta secció, perquè ha estat molt bé, realment. I Elles Hablen, com veig que t'ha agradat molt, te l'adjudico de cara a la defensa dels Oscars.
Sí.
Val.
Oscars. Compro.
Val, doncs allà estarà l'Alba i allà estarem, la finestra indiscreta. Gràcies, Alba.
Molt bé, gràcies.
Hi ha dos títols, Pere, que em fascinen. Engendro Mecánico i Atracción Diabólica, que és del George Romero, que també em pot. Ho hem aconseguit, Pere i Àlex, Iuri i Sílvia. Hem arribat fins al final i estem sencers, més o menys. Àlex, com estàs? Bé o què?
Perfecte. I ara, quan soni l'audiovisual que està gravat, evidentment sonaré de meravella. O sigui que ressuscitaré immediatament.
Com ara en aquesta secció que hem sentit amb l'Alba, no? Que estàvem també bastant cofois, jo crec.
Sí, és que som com personatges de John Carpenter. Podem amb tot.
Doncs ara, de la Rue, Rota, Barri, Nord, i per donar pas a això, una mica de Fellini, Els Inútils, i una cançó de l'Estrada, amb una cantant francesa. Pere, no te la perdis, t'encantarà aquesta madame cantant l'Estrada, que es diu Lucien de Lille.
Bona nit, Pere.
Bona nit.
Beh, dite quello che volete, intanto lui sta a Roma e noi stiamo qua, in questo paese sporco. Matte! Però è una bella coppia. Stavano bene insieme.
Cos'è una bella coppia? Lei è carina. Lei è una bella ragazza. Ma Fausto, no. Fausto ha una faccia.
No, c'ha un bel fisico, una bella statura.
Ha una bella voce.
La voce? Dice la voce. Ma che c'entra? La voce ce l'hanno tutti.
Sur le grand chemin, une enfant entre ses mains sanglote. Oh, je le somme innocent.